Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui, amb l'atenció centrada a l'Estadi Olímpic de Kiev, on el Barça juga la continuïtat a la Lliga de Campions. El partit s'apropa bastant al que seria una final. La victòria mantindria el Barça en vida, l'empat o la derrota al llindar de l'eliminació. De fet, s'ha de guanyar avui i s'hauria de guanyar també el Benfica en el següent partit per dependre de tu mateix. Sergi ha recuperat Ansu Fati, Dembélé, Frenkie de Jong i Araujo per la convocatòria. Ha avançat l'Helena Condis aquest matí que d'aquests quatre, com a mínim Ansu Fati, serà titular. Recordem les baixes de Piqué, Sergi Roberto, Brad White, Pedri i el Kun Agüero. Ahir al vespre vam saber que l'argentí estarà un mínim de 3 mesos de baixa mentre se'l somet a un procediment diagnòstic i terapèutic per controlar el problema cardiològic que pateix. El Barça té decidit fitxar un davanter al mercat d'hivern per cobrir aquesta baixa. De seguida, l'Helena Condis des de Kiev ens amplia. Al davant, el Dinamo de Kiev, que va fer un discretíssim partit al Camp Nou, que tanca el grup amb només un punt, que encara no ha fet cap gol en els 3 partits que portem de fase de grups, però que aquesta nit jugarà amb el factor camp a favor. L'altre partit del grup enfrontarà el Bayern i el Benfica. Al Barça li convé que els alemanys guanyin aquest partit. Recordo la situació del grup. Bayern 9 punts, Benfica 4, Barça 3, Dinamo de Kiev 1. També avui a la Champions tenim Sevilla, Lille i Villarreal, Young Boys. Els 2 partits a partir de les 9. També a les 9 el partit del Barça, per tant, arrenca tiempo de juego a 9:15 del vespre. A l'Espanyol, avui sentirem Javi Puado, que ha passat per sala de premsa, i valorarem amb el Quique Iglesias i el Javier de Haro aquesta curiosa situació de l'equip, que competeix amb els equips grans i que, en canvi, no pot amb els de zona baixa. La derrota de diumenge davant del Getafe ha caigut com una gerra d'aigua freda sobre l'afició, que començava a il·lusionar-se en fer alguna cosa important aquesta temporada. Després en parlem. Ja tenim, per cert, dia i hora pel derbi. Serà dissabte 20 de novembre a partir de les 9 de la nit a l'estadi del Camp Nou. El Girona, que respira després de la victòria a Fuenlabrada, amb un altre gol Salvador d'Estuani. I en bàsquet, a l'Eurocup avui tenim un molt bon partit entre el Joventut i el Partizan de Zeljko Obradovic a Belgrat. I també avui juga a l'Andorra, la pista de l'Hamburg. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasc, i les preguntes del dia a Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si el Barça guanya avui a Kiev. Creieu que sí al 56%, que no al 44%. I en clau espanyol us preguntem què li passa a l'Espanyol amb els equips de la zona baixa. Si és un problema d'actitud, això ho penseu al 52%, creieu que és un problema futbolístic al 48%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es desde solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Celebremos juntos este momento.
Gol Soto,
y brindemos todos por más encuentro.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugarre lindo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Yeah.
Sona la sintonia de la Lliga de Campions a Sports Cope. Comencem i ho fem viatjant cap a Kiev, on el Barça juga avui gran part de les seves opcions de seguir amb vida a la Lliga de Campions. Tot el que no sigui guanyar deixaria els blaugrana un pas de l'eliminació. Estem a Kiev amb l'enviada especial de Sports Cope allà, l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda. Des de l'hotel de concentració del Barça, on tinc aquí just davant l'autocar preparat que portarà els jugadors a l'Olímpic de Kiev per disputar aquesta nit aquest partit tan transcendental de Champions. El Barça ha de guanyar sí o sí, si no vol quedar virtualment eliminat de la competició europea.
Sí, pràcticament és com una final. Fa fred per aquí o què?
Sí, sí, fa molt de fred. Ara mateix tenim 6 graus de temperatura, no ha parat de ploure, moltíssima humitat. Jo he estat passejant per la ciutat aquest matí. També ha estat fent turisme el president Joan Laporta, però ha estat més llest que jo i ha sortit amb els seus directius en un minibús per protegir-se del fred i també de la pluja. Jo estic bastant xopa, tinc les botes que me les he d'anar a canviar abans del partit, perquè si no agafaré un refredat important.
Oh, cuida't, cuida't. O sigui que tindrem un partit segurament d'aquells amb fred i pluja, no?
Aquesta a l'hora del partit, sí, a l'hora del partit hi ha 40% de pluja, de possibilitats, sí, segons l'iPhone, que jo sempre li faig molt de cas, i 5 graus de temperatura.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I em deies també que el tema Covid per aquí estan bastant malament, no?
Estan molt malament, Joan. Des d'ahir, Kiev és zona vermella, red zone Covid. S'han disparat la tassa d'infectats pel virus. La població, m'explicava el taxista ahir quan tornava a l'aeroport, és molt negacionista i segons dades que llegia del Ministeri de Sanitat, només el 18% dels ciutadans de Kiev tenen la pauta completa de vacunació. Des d'ahir, com que van entrar a zona vermella, demanen certificats de vacunació a tots els espais públics, al metro, fins i tot hi ha policia, a centres comercials, a restaurants, a l'hotel, per tal d'intentar frenar el virus, que se situen els índexs més alts des de l'inici de la pandèmia, i remarcar aquesta dada, només el 18% de la població de Kiev està vacunada amb la pauta completa.
Diu-n'hi-do, doncs al tanto. Escolta, centrem-nos en el partit d'aquesta nit, Helena, que com tothom sap, Sergi ha recuperat a 4 futbolistes importants per la convocatòria, Araujo, Dembélé, Ansu Fati i Frenkie de Jong, i tu vens informant durant el matí que, segons les teves informacions, com a mínim un d'ells, Ansu Fati, serà titular aquesta nit.
Sí, sí, això és el que explicàvem al butlletí de la cadena COPE a les 11 del matí, que segons les nostres informacions, Ansu Fati serà titular contra el Dinamo aquesta nit a l'Olímpic de Kiev. S'ha tornat a provar al matí en una sessió d'activació que han fet els jugadors en un camp de Kiev, molt a prop del seu hotel de concentració, el Luxós Hilton, i s'han confirmat les bones sensacions d'Ansu Fati, que ahir ja va tenir a l'entrenament a Barcelona i va completar un bon ritme l'última sessió abans de volar cap a Kiev. Em diuen que està bé físicament i que està llest per estar a l'11 en un partit tan transcendental després de perdre's els dos últims enfrontaments per les molèsties, per aquest cop que tenia el genoll en dret. El Barça ha de guanyar i Ansu Fati vol ser a l'alineació de Sergi Barjuan, que, per cert, debutarà avui en Champions a la banqueta, el tècnic interí. L'equip només té 3 punts en els 3 partits de la fase de grups. Precisament van ser contra el Dinamo, però li va costar molt, Joan, recordaràs, el Barça guanyar el conjunt ucranià. Va acabar sent amb un gol de Piqué, que avui no ha viatjat a Kiev per lesió, tampoc el Kun, ja ho sabeu, i també s'han quedat a Barcelona Pedri i Bradway.
Doncs vinga, fem la loto, Sergi, si et sembla. Amb Ansu Fati, 10 més. Quins 10 més?
Doncs tinc alguns dubtes, Joan, però vinga, arrenquem. Ter Stegen a la porteria, Mingueza, Eric García, Lenglet i Alba en defensa, al mig del camp Busquets, De Jong, Gavi, i a dalt jo crec que apostarà per Dest, per Memphis i per Ansu Fati. Tot i que tinc dubtes amb Nico, perquè per mi ha estat el millor en els dos últims partits, però com que va acabar amb una sobrecàrrega contra l'Alavés, potser podria sortir a la segona part. Però bé, si m'he de mullar, em mullo amb aquesta aposta.
Perfecte, veurem quin ens acaba fent Sergi. Un parell de coses més, Helena. El Kun Agüero, de seguida abordarem la seva situació, el seu estat, però també has informat de que el Barça té clar, és evident que el mercat d'hivern haurà d'atacar el fitxatge d'un davanter, no?
Atacarà. El Barça anirà a fitxar un davanter en aquest mercat d'hivern. Fons del club ens diuen que reforçar l'atac és necessari a partir de l'1 de gener. Si ja era una possibilitat que contemplaven Abans de la baixa del Kun Agüero, ara s'ha convertit en una urgència el saber que no podran comptar amb el Kun, com a mínim, en els propers 3 mesos. El Barça necessita gol. De fet, per posar un exemple, en clau Champions, s'ha quedat sense marcar en 2 partits. Primer, contra el Bayern, i després a Lisboa, al camp del Benfica. De fet, només ha fet un gol, el que et comentava, de Piqué contra el Dinamo, i el va marcar un central, que ara mateix és el segon màxim golejador, empatat, per exemple, amb Ansu Fati i amb Sergio Roberto. Per tant, al Barça, si una cosa li falta, és gol, i anirà a fitxar un davanter a partir del gener. Quin perfil vol? Quin perfil vol incorporar al club? Doncs bé, em diuen que l'hauran de consensuar amb el nou entrenador, sense mencionar que serà Xavi Hernández, però ja ho donem per fet. A la secretaria tècnica ja fa dies ens deien que els agradava molt Sterling. De fet, Mateu Alemany ja va anar a Manchester aquest estiu per negociar amb el davanter del City la seva arribada, i estaria encantat de vestir la samarreta del Barça. Xavi és qui tindrà l'última paraula. Avui encara no se'n parlarà perquè està al Qatar concentrat amb el seu equip, però segurament en les properes setmanes, quan arribi a Barcelona, un dels temes claus que hi haurà sobre la taula per parlar amb Xavi Hernández serà la incorporació d'un nou davanter.
A veure quan arriba Xavi, Helena. El que ja sabem és que el Barça haurà d'anar a fitxar-lo allà a Doha, a Qatar, eh?
El Barça, sí, està preparant un viatge a Qatar, a Doha, un cop s'hagi disputat el partit d'aquesta nit a Kiev. A la delegació, per tancar l'arribada del nou entrenador, de Xavi, hi aniran segur Rafa Juste, el vicepresident econòmic, i Mateu Alemany, el director de futbol. Qui no hi serà és Joan Laporta, segons ha avançat TV3. Xavi Torres ha explicat que el president no anirà a Doha. Encara no hi ha res confirmat de manera oficial. La planificació és que Xavi pugui arribar a partir del dijous a Barcelona. No s'asseuria a la banqueta a Balaïdos. Aquest dissabte sí que es podria estar a la llotja veient el partit del seu nou equip, que agafaria a partir de l'aturada, el dilluns, a partir de l'aturada segurament seria presentat, dilluns després de Balaïdos, és a dir, el dia 8 de novembre, i debutaria Xavi en un partit tan important com és el derbi Barça-Espanyol el 20 de novembre al Camp Nou.
Perfecte, anirem seguint aquesta història. De moment avui centrats en el que passi aquesta nit a l'Olímpic de Kiev. Condis, estem en contacte, que vagi tot bé.
Adeu, adeu.
De seguida parlem del Kun Agüero, però abans les novetats del rival, del Dinamo de Kiev, amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que recordem, tanca el grup amb només un punt i que és un equip que encara no ha marcat cap gol en els 3 partits que ha disputat a la Champions.
I jugaran aquesta nit amb baixes sensibles el central Popov, el lateral esquerre titular Mykolenko i 4 lesionats en la davantera, Subjaga, Vesedin, Kulak i Ibrahim Kakbo. Tot i això, els de Luchesco estan molt animats, juguen a casa amb afició a favor i, com deia l'entrenador romanès, es veuen amb opcions a plantar cara al Barça de Sergi Barjuan. Precisament van preguntar-li en roda de premsa pel Futbol Club Barcelona, que havia vist en els últims 2 partits, i té clar Luchesco que en tan poc temps Barjuan no pot canviar res.
No pot haver-hi res nou, res canvia en 3 dies. Tenen un nou entrenador, però ningú pot fer miracles en tan poc temps, sobretot si va ser cridat per sorpresa. Estan passant per un moment difícil, no és fàcil perdre un jugador com Messi. Ha deixat empremta en la psicologia de tot l'equip, però són els mateixos jugadors, igual de bons que abans.
Luchesco creu que baixes com les de Piqué o el Kun Agüero es poden solucionar amb Eric García i Memphis Depay, que això no serà un problema. Confessava també un secret del vestidor del Dinamo. Els ha motivat dient que el Shakhtar ja va guanyar el 2004 un Barça amb Leo Messi, amb entrega i sacrifici. En aquell moment Luchesco era l'entrenador del Shakhtar i davant tenia el Barça de Frank Rijkaard. En tot això, Luchesco té clar que s'enfronten a un Futbol Club Barcelona en hores baixes i compta perquè avisa que no veu els de Barjuan entre els 2 primers del grup de Champions.
Serà molt, molt difícil parada a passar, perquè Benfica juega un buen juego, muy, muy, muy fuerte, un equipo muy fuerte. Pasa un momento difícil, no es un momento fácil. Juega un fútbol muy, muy técnico, pero falta algo, no puede decir. En este momento Real Madrid tiene un grande entusiasmo. Sembra un equipo más equilibrado que Barcelona.
Se l'entén perfectament a Luchesco, que també ha fet autocrítica en la prèvia del Dinamo Barça i ha dit que els seus jugadors van cometre errors garrafals als últims partits contra Bayern i Barça. Arriben aquesta nit després de guanyar el cap de setmana 2-3 en la Lliga, es van treballar aquesta victòria. són líders amb 35 punts en 13 partits, a 6 del segon al Shakhtar i sense conèixer la derrota en Champions, com deia, són coers de grup amb un punt.
A veure què passa aquesta nit. Ara mateix s'estan enfrontant a Kiev en partit de la Youth League els equips juvenils del Dinamo i del Barça. Portem 15 minuts de la primera part i guanya el Dinamo per 1-0. El gol l'han fet només començar el partit. Fem una mínima pausa i de seguida abordem la situació del Kun Agüero.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula en securitasdirect.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vas a quedarte siempre textos.
Estem pendents del Barça, del que faci a Kiev aquesta nit, i estem pendents també, Víctor, de l'evolució del Kun Agüero, que ahir al vespre vam saber que estarà un mínim de 3 mesos de baixa.
En directe, Deportes COPE, passades 8:45 del vespre, el Barça feia oficial l'últim informe mèdic del Kun Agüero. L'argentí ha estat sotmès a un procediment diagnòstic i terapèutic a càrrec del doctor Josep Brugada, una eminència en cardiologia, i serà baixa el Kun com a mínim els propers 3 mesos per veure en aquest temps l'efectivitat d'aquest tractament i determinar el seu procés de recuperació. De seguida que es va fer oficial, el Kun va fer una piulada al seu compte de Twitter assegurant que està bé, amb molts ànims i disposat a afrontar el procés de recuperació. El Kun ha passat la tercera nit a l'Hospital de Barcelona, on està ingressat i on rep la visita dels familiars, de la seva mare, el seu germà Mauri, la seva nòvia Sofia, per saber més i profunditzar en l'arrítmia que li han detectat al Kun al partit contra l'Alavés. El partidazo de COPE va trucar al que ja és l'especialista de la casa, el cap de cardiologia de l'Hospital Gómez Ulloa, el doctor Salvador Álvarez Antón, que així veu aquest comunicat oficial del Kun.
Después de escuchar el parte médico, ya me quedo más tranquilo que lo era ayer. En este caso, dada la celeridad y como lo han hecho, pues hablaría de la más benigna de las que hablábamos ayer. Tiene un periodo de recuperación de 2-3 meses y podría volver a jugar al mismo nivel que antes. Bueno, pues lo que tiene que hacer es fundamentalmente guardar un reposo relativo, hacer pequeños ejercicios, pero nada de deporte de alta competición. En un 80% es el tratamiento es eficaz, es decir, que quita la enfermedad, la ablación.
Optimisme del cardiòleg Salvador Álvarez Antón a la cadena COPE. També ha rebut suport algun en xarxes socials per part d'altres futbolistes com Modric o Falcao i d'equips com el Manchester City. Per cert, els serveis mèdics del Barça han demanat informes al City i a la selecció d'Argentina per conèixer a fons el seu historial.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
A l'estiu vàrem patir minuts d'angoixa terrible per la vida d'Eriksen a l'Eurocopa. Ara hem viscut aquest episodi amb el Kun Agüero i atenció. Saludo al Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Què tal, Joan Ballori? Bona tarda.
Ens portes una història que hem viscut aquí a Catalunya fa uns dies, que és terrible.
Sí, la vaig llegir l'altre dia al diari de Girona i em vaig quedar amb la idea de parlar un dia amb aquest protagonista que ara escoltaràs. El 12 d'octubre, al camp del Maià de Montcal, a la Garrotxa, jugava un partit a l'equip local contra el Bescanó B de Quarta Catalana, i hi ha un noi que jugava aquell partit de 27 anys que no recorda res del que va passar. Damunt del camp va patir 3 aturades cardíaques, van haver d'anar a buscar un desfibrillador al casal d'avís del poble, de Maià de Montcal, i doncs de camí a l'helicòpter, de camí al Truet a Girona, també va patir 2 infarts més, és a dir que ha tornat a viure i és un plaer saludar-lo.
Aquest noi, aquest futbolista és el Ferran Duran. Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, com estàs, Ferran, abans que res?
Bé, ara ja bé, ja començant a recuperar.
Perquè això va passar, com deia el Quique, el passat 12 d'octubre, o sigui que fa, 3 setmanes, com aquell qui diu, no?
Sí, sí, em van dir els metges que havia tingut molta sort perquè pintava bastant pitjor, la veritat.
Què estàs a casa ara ja, Ferran?
Sí, ara ja estic a casa, també hem d'anar a recuperació i a que em facin visites mèdiques, però ja bastant bé.
Uh-huh. Vas patir 5 atacs de cor en un període de temps molt curt, en uns minuts. Sí. És fortíssim, Ferran.
Sí, sí, jo no me'n recordo de res, però clar, m'ho expliquen a casa i tal, i encara no m'ho crec.
O sigui, tu no ets conscient en cap moment, o sigui, no recordes res del que va passar aquell dia, Ferran?
No, jo em desperto a l'hospital i penso, bueno, m'hauré desmaiat, em fan dues o tres proves i me'n vaig cap a casa.
Sí.
I quan els dic això em diuen, no, tu et quedes aquí uns dies, que el que t'ha passat és bastant més greu del que et penses.
Sí que recordes que el dia abans del partit estaves una mica més cansat de lo normal, no?
Bueno, sí, això em deien a la tarda, vaig quedar amb uns amics i tal, i em deien, és que et veiem més cansat, aixafat, però allò que no li dones més importància. I l'endemà, pues mira, el susto.
Ja. Tu havies tingut algun problema cardiològic abans o res, Ferran?
No, mai he tingut cap problema, ni les revisions tot perfectes, tot bé.
Uh-huh. Pel que hem llegit, Ferran, tu tens 3 aturades cardíaques al camp, no?, al camp mateix?
Sí.
I després 2 més quan et porten en helicòpter cap a l'hospital?
Sí, això m'han dit.
Uh-huh. No hi havia desfibrillador, com diu el Quique, al camp, no?
No, estava a uns 3 metres al casal d'avis i sort de dos nois de la Junta que van anar ràpid a buscar-lo i dos noies que van saltar, bueno, tres noies que van saltar al camp a fer-me massatge cardíac abans que arribés.
Sí, sí. Home, aquí tota la gent que intervé en aquest procés, Ferran, els estaràs agraït de per vida, no?
Sí, sí, els he trucat a tots, els he donat a tots les gràcies 1000 vegades perquè, entens, si més no, alguna seqüela m'hagués quedat segur.
Uh-huh. Tenies família al camp durant el partit, Ferran,
sí,
o què?
Estaven tots allà al camp i al partit d'aquell dia.
Oh, vaya tràngol, eh?
Sí, sí, de fet, el meu germà jugava amb mi i el meu tio és l'entrenador. I estaven tots allà al camp.
Ostres, el teu germà juga a l'equip i l'entrenador és el teu oncle.
Sí.
I hi ha un àngel de la guarda d'aquesta història, Ferran, que és el Ramon Brugada, que és el cardiòleg eminent de l'Hospital Trueta, el germà del Josep Brugada, que és el metge del Kun Agüero en aquest cas, que, bueno, ja t'uneix una relació de per vida amb ell.
Sí, sí, la veritat és que s'ha portat molt bé, tant ell com el seu equip, com tota la gent del Trueta, metges, infermers, tot, perquè a part en Ramon Brugada viu 5 cases més avall de casa meva i ens coneixem de tota la vida. Ens m'ha ajudat molt, la veritat.
Molt bé. Ferran, podràs tornar a jugar a futbol o què?
Bueno, això de moment ara no m'he plantejat encara, però no sé si a llarg termini podré o no podré, però bueno, ja et dic, ara el que més m'importa és estar aquí, estar bé, i ja està, a poc a poc.
Se t'han tret les ganes de jugar o no?
No, o sigui, les ganes no se m'han tret, però ara d'entrada em preocupen altres coses, la veritat.
Clar, tornar a fer vida normal, per exemple, recuperar-te bé i tornar a fer vida normal, no?
Sí, exacte.
I això en quant de temps t'han dit que, si tot va bé, podràs tornar-hi?
Bueno, ara ja estic començant a fer una mica vida normal, però primer tinc d'anar al metge, que em treguin els punts i veure com està la cicatriu del desfibrilador, i a poc a poc veiem com reacciona el meu cos, també.
Ah, perquè tens ara ficat al costat del teu cor una mena de...
Un desfibrilador.
Val.
I això ja ho has de portar de per vida, Ferran, o què? O això es treu després?
Sí, això ja és per sempre, i m'he de prendre unes pastilles també per sempre, però bueno, això és el de menys, al final.
Molt bé, Ferran. Escolta, gràcies pel testimoni colpidor, i el millor és que estàs viu i que la vida continua. Ferran, cada vegada tots ens preocupem en el nostre dia a dia per xorrades, i quan et passa una cosa d'aquestes et deu canviar la mentalitat d'una forma brutal, no?
Sí, sí, totalment. Abans que paties per tonteries i preocupaves per qualsevol història, ara i tant, dones més valor a la vida i disfruta cada dia com si fos l'últim, perquè no ho saps mai.
Sí, senyor. Ferran, gràcies per atendre'ns, una abraçada forta i que t'acabis de recuperar molt bé, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Reprenem el fil de la Lliga de Campions amb la resta de partits de la jornada. Bona tarda, Gil.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Hem d'estar molt pendents també del que passi l'altre partit del grup del Barça, el Bayern-Benfica. El Barça necessita imperiosament que el Bayern guanyi aquest partit, i també pendents del Sevilla i del Villarreal, que també juguen avui.
Sí, respecte a aquest Bayern-Benfica, notícies. Torna Nagelsmann a la banqueta alemanya després de passar el Covid, i no estan els alemanys per gaire bromes després de caure en Copa brutalment 5-0. Van quedar eliminats pel Borussia de Mönchengladbach. Dues dades. El Bayern mai ha perdut en Champions davant del Benfica, com que he escoltat tots en Bayern a la redacció. Mai ha perdut el Bayern davant del Benfica en Lliga de Campions, però amb un puntet avui, els alemanys ja estarien a la ronda de vuitens de final. Fa unes setmanes, Jorge Jesús veia el seu Benfica en capacitat de competir davant dels bavaresos. Ara diu que no és aquest el partit per on passa la classificació del seu equip per la següent ronda.
No és aquest joc que ens dar la classificació d'esta fase de grups. A partir d'aquest sorteio, i el que és normal, no? Toda a gent pôs os dois primeiros classificados, independentemente pela ordem, o Barcelona e o Bayern de Munique. E neste momento o Benfica ainda vai discutir, está a discutir esse apuramento.
De cara al partit de la propera jornada, advertits en cas de targeta groga serien sancionats Silva, Otamendi i Weigl, el conjunt portuguès, òbviament. Grup F, Villarreal, Young Boys. El Villarreal és segon de grup amb 4 punts. El Young Boys 3, en recordem, els groguets ja van guanyar a camp de l'equip suís, però el partit arriba envoltat d'un globus que parla de que Unai Emery és el candidat número 1 per ocupar ja la banqueta del Newcastle, el nou ric del futbol anglès. Va dir Emery ahir que no sabia res del tema, però The Times insisteix en que amb 6 milions d'euros per mig, Unai Emery faria un salt doncs, pràcticament de manera immediata. Deixaria
va caminant, no? I nedant.
Vaja, aniria per incorporar-se de manera immediata al Newcastle per afrontar el proper partit de la Premier contra el Brighton. De moment, el que ens porta també aquest partit és el contrast del mal moment del Villarreal en Lliga amb el bon moment a la Lliga de Campions, on la victòria es torna necessària i on cal aparcar i discriminar competicions, és el que diu Unai Emery, encara tècnic del Villarreal.
Y dentro la primera sensación parte desde Fernando Roig, y él es el primero que transmite tranquilidad. A partir de ahí, yo como entrenador, desde la responsabilidad de que las dinámicas positivas, pues tratar de hacerlas largas, las dinámicas negativas, tratar de hacerlas cortas. Y luego contextualizando cada momento, sin hacer total diferenciación de cómo está el equipo, pero sí de saber distinguir las competiciones.
Recordem les baixes de Gerard Moreno i de Juan Foyth. L'altre partit d'aquest grup F porta el Manchester United de Cristiano Ronaldo, líder amb 6 punts, visitant el camp de l'Atalanta amb 4. Solskjaer respira una mica després del 0-3 davant del Tottenham, però se la juga perquè ha de jugar contra l'Atalanta en Champions i després a la Premier ni més ni menys que contra el Manchester City. Grup G. El Sevilla rep la visita del Lille. 3 punts al Sevilla, 3 empats davant de 2 punts que té el conjunt francès. I tot això en portes d'un Betis-Sevilla. És un mix de Bono i Lopetegui. Crec que no t'he dit mai, Batllori, que les rodes de premsa de Lopetegui són molt avorrides.
Mai.
Tenen els 5 sentits en aquest partit i no pensen en el partit de la màxima davant del rival ciutadà.
Sabem que els partits són finals. Así lo afronta el equipo y es así la mentalidad que tenemos y mañana más todavía. Y como te dije, el equipo mentalmente está preparado para ese tipo de partido.
Partido mañana, solamente existe el partido mañana en Lille, no hay ningún otro partido más en nuestra cabeza, como no puede ser de otra manera. Hablamos de la Champions League.
Papu Gómez és l'absència del club més significada del conjunt sevillista. En Nesiri encara no està per rendir al 100%. L'altre partit d'aquest grup, Wolfsburg, QE, 2 punts, rep la visita del Salzburg, líder amb 7. Estrena tècnica el conjunt alemany, però si el Salzburg guanya aquest partit, matemàticament ja serà equip de vuitens de final. A l'altre grup de la jornada d'avui, en el grup H, el Juventus rep la visita del Zenit de Sant Petersburg, mentre que el Malmö intentarà aturar la ratxa del Chelsea 6 partits consecutius guanyant l'equip de Tuchel. Recordem, Juventus líder, 9 punts, Chelsea 6, Zenit 3, Malmö QE 0 punts.
De seguida el debat.
Mundo Deportivo organitza la primera gala de futbol femení europea. El proper 15 de novembre, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees es trobaran en un esdeveniment únic per ser premiades. El futbol es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai i DAZN.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Obrim debat a Esportscope quan passen 35 minuts de les 3 de la tarda amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué pasa, Joan?
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo correcto.
Fenómeno. Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás?
Joan Ballori, un símbolo.
Sí, home.
Sí.
Ja. Pots comptar.
Pots comptar.
¿Qué tal tot?
Bé, home, bé. Expectantes.
No sé por qué se llama debate esto, si estamos todos de acuerdo.
Claro.
Casi siempre bastante, ¿no?
Pero a ver, te voy a decir una cosa, Joan. Yo me siento muy orgulloso de eso, ¿vale? O sea, podríamos debatir y pelearnos, pero estoy tan contento de estar tan de acuerdo con vosotros que me va de maravilla. O sea que.
Oye, a ver si vamos a estar de acuerdo los tres o no. Sí. ¿Creéis que el Barça va a ganar hoy en Kiev? Emilio, ¿crees que va a ganar?
Yo tengo muchas dudas. Muchas. A ver, si tenemos que ser realistas, tenemos que tener dudas, ¿vale? O sea, es decir, el Barcelona en los últimos meses no ha hecho nada para que pensemos que esta noche va a ganar. Nada. Puede ocurrir, por supuesto. Lo deseamos, vamos, encarecidamente. ¿Es muy necesario para el fútbol español, para el fútbol catalán, para el Barça, para su economía y tal? Por supuesto. ¿Hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos en una situación como esta? Por supuesto. Pero decir a ciegas va a ganar, yo no veo la razón.
Sí, yo tampoco. O sea, estoy de acuerdo. Tomás, ¿qué dius?
Hombre, yo a ciegas no. Amb un ull sí. A mi em sembla que també hem de tenir en compte el rival, rei. Que ahir comentàvem això, després del passo del xèrif tot és possible. Llavors, clar, pots perdre, evidentment. Ara, a mi em dóna la impressió de que el rival que tens davant, el que tu et jugues, uns tipus una mica centraditos amb l'assumpte, de no cometre bestieses que han fet moltes, per exemple, el dia de l'Alavés, una d'elles, no? Hombre, a mi em sembla que tot el que no sigui el Barça...
Mira, Joan...
És el Dinamo de Kiev.
No, a veure...
A mi me digas, oiga, lo normal que és...
Sí, pero
gana
mira,
el Barça,
Tomás.
Gana el Bayern y te la juegas con el Benfica en casa. Cuidado.
Sí, pero mira,
ahora,
Tomás.
Hoy, coño.
Mira, Tomás, avui el nostre amic, el que estimem moltíssim, Toni Frieros, escriu un article a l'Esport en el que tothom, nosaltres tres, estaríem d'acord, que és... Ja va siendo hora de mirar a los futbolistas, ¿vale?
Sí, totalmente.
Y ya va siendo hora de que... Muy bien. Pues incluso eso, Tomás, Joan, no es halagüeño. O sea, tampoco los futbolistas, por más, con perdón, pero que insista, por más que Busquets y Piqué se han ido a Holloway, y por más que Alba diga que tal, no han cogido el toro por los cuernos y han dicho, bueno, aquí ni club, ni entrenador, ni presidente, ni Sergi Barjuan, ni el que venga, nosotros. Eso no lo han dicho. No lo han dicho. Es que no está ni vocalizado. Es que no ha salido ningún jugador hoy o ayer diciendo... O sea, ayer salió el pobre Eric García. O sea, es que no ha salido un capitán diciendo, señores, no duden de ustedes, que aquí estamos nosotros. Es que no lo han hecho.
Sí, porque ese efecto revulsivo que tú buscas cuando cesas un entrenador, ya lo tendríamos que haber visto el otro día contra el Alavés y no lo vimos.
No, porque, Joan, porque además es el último recurso. O sea, al final, todo esto que dice Tomás se acaba en... Hostias, Emilio, que es el Barça, hostias, Emilio, que son estos futbolistas, hostias, Emilio, que es... Bueno, pues que eso no lo hemos visto, perdona. Sí.
Bueno, de ahí la duda, claro. Si yo os entenc perfectamente, o sea, que de
coño... Y con perdón termino. Y se lo hemos visto al Rayo, se lo hemos visto al Alavés, se lo hemos visto al Atlético de Madrid, se lo hemos visto al Real Madrid, se lo hemos visto... ¿Me entiendes? Y no lo hemos visto los nuestros.
Sí. I és que està el Barça en una fase, Tomàs, que li costa tant fer gol i li costa tan poc que li facin, que és que jo veig els partits i tinc la sensació de que...
Li han quitado el miedo, Joan. Le han quitado el miedo, le han quitado el respeto, le han perdido el respeto. Ya no impone, ya no es aquello de, ojo, que somos nosotros, a ver cómo vais a jugar vosotros, ¿me entiendes? No, ahora ya todo el mundo sabe qué va a hacer y cómo puede hacerlo. Se atreve a hacerlo?
Acabem de sentir Tomàs Lutxescu dir que els dos favorits per passar són el Bayern i el Benfica. Amb un tall de veu.
És que és així, eh?
Sí.
És
que és així. A veure,
és que per lo visto és així, per lo que hemos visto.
A veure, però jo també vull veure el Benfica anar a Múnich, que sortirà rissat, i després venir a guanyar el Camp Nou.
Ja.
Que tampoc això és tan fàcil. Ara que tu dius, escolti, el Benfica no és pitjor ni millor de molts que el Barça no pugui guanyar, cierto. Que estaràs amb el cigarret al cul fins l'última jornada, també. Ara, noi, a mi pensar que el Barça quedarà tercer de grup em costa molt. Però, oi, què pot passar? Escolta, aquí al Barça, si ho veus una forma de dir estamos a 30 de junio, i he quedat el quarto de la Liga, m'he assegurat la Champions, i anem a fer foc nou, el tocarien tots els culers.
No, no, el firmarien demà.
Mañana 30 de juny. Ara tens un via crucis de tres cops per setmana espantós. Clar, diu que voy aquí a fer assustado. Ja t'ho explica tot, això.
Porque, Emilio, el gran drama, siendo un drama que te echen en la fase de grupos de la Champions, pero el gran drama sería no meterte para la Champions el año que viene, ¿eh?
Hombre.
Eso como dice Tomás y viene diciendo toda la temporada, a mí eso sí que me parece imposible, de verdad. O sea, es decir, y me parece imposible porque de la misma manera, fíjate bien, de la misma manera que utilizo el argumento de que mi Mallorca se va a salvar porque siempre va a encontrar tres peores, ¿vale? De la misma manera creo que a mí me cuesta encontrar cuatro equipos que no sean los de siempre en la Champions. A mí me cuesta, incluso como está el Betis, como está la Real Sociedad, como está el Athletic Bilbao, me cuesta pensar que esto vaya a ser distinto a Atlético, Madrid, Sevilla y Barça. Me cuesta mucho.
Home, i perquè hi ha l'esperança, Tomàs, de que Xavi arribi i home, li canvi la cara a l'equip. Li canvi la cara a l'equip, aquesta és l'esperança que el que queda temporada...
Sí, però tampoc hi ha ninguna raó, ¿eh? Tampoc hi ha ninguna raó.
Hombre, no sé.
No, tampoco hay ninguna razón. O sea, este muchacho ha sido campeón en el Sahab de Sajamín de la Ha de Qatar, ¿eh? O sea,
pero bueno, ¿entiendes? No sé, los ordenará, los motivará, les sí, hará presionar arriba, tal. Quiero pensar, vamos.
Bueno, pues que hi ha una altra cosa.
I ells ho haran, quieres pensar que lo harán también.
Però, Emilio, que el Barça tenga más puntos perdidos que ganados, es que a poco que se junten cuatro piezas... Es que estamos hablando de acabar el cuarto de la Liga Española, ¿eh, Reis?
Sí, sí.
Claro,
sí, sí.
Es que dígame tampoco. Es que van a salir a saludar el día que lo consigan.
Que sí, que sí.
A mí me da la impresión, yo os digo, Emilio, que dígame al final, pues con penas y fatigas ho faran, ¿no? Pero es comenzar per avui. Oiga, no s'adormi, faci el que tingui que fer, no esperem frivolidades, però coño, guanyi 0-1 i patada a seguir, tu.
I que després, repito, a mi el otro día un culé enfermo de 64 años, me dijo una cosa que es auténticamente cierto, que es, aun ya estando, asumiendo la temporada que nos queda por vivir, oye, es que todo el mundo juega mejor que nosotros.
Sí, sí.
¿Me entiendes? Y cuando decimos eso de que, cuál seguro que será, cuál. Bueno, macho, pero ya es que bueno. Tú ves jugar al Rayo, ves jugar al Real, ves jugar al Atleti, ves jugar al Sevilla, ves jugar al Atlético, ves jugar al Real Madrid. Bueno, cuidadín, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Me entiendes?
Sí,
sí. O sea que, es decir, sí que lo supones, sí que lo intuyes, sí que ves jugadores, pero.
Pero ahora que
es que la realidad, oye, llevamos un tercio de campeonato, ¿eh?
Claro,
esto no es que acaba de empezar, ¿eh? Ya, llevamos un tercio.
Tres meses després, sorpreses poques.
Molt bé, ho anirem comentant, bueno, senyors. Hem estat pràcticament d'acord amb tot una altra vegada. Pràcticament,
com debe ser.
Somos gente civilizada.
Sí, senyor. Emilio Tomàs, gràcies.
Un abrazo, Joan.
Una abraçada. Seguim.
Nova final pel Barça a la Champions. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets. Escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimarts, a partir de les 9 de la nit, des de l'Estadi Olímpic de Kiev, Dinamo de Kiev, Futbol Club Barcelona.
Rubén Martín, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Empatat el Barça, juvenil, en partit de Youth League, davant del Dinamo de Kiev, empat a 1, portem 39 minuts de la primera part d'aquest partit. Parlem ara de l'Espanyol, Quique Iglesias, que venim de derrota contra el Getafe, que és una derrota que ha fet mal, la parròquia blanquiblava, i ha minat bastant la moral pel que detecto, perquè la gent començava a il·lusionar-se i ha estat un pal, no?
Com deia el diario a la transmissió, estan haciendo el canelo,
canelo,
no? Sí. No, jo encara no m'he recuperat. 14 partits seguits fora de casa sense guanyar a primera divisió, entenc, clar, des de Villarreal amb Abelardo a la banqueta abans de la pandèmia, ja ha plogut força. Avui tornada a la feina, a mi realment la baixa de RDT va ser molt important, Dimata sol a dalt no és res, l'actitud d'en Barba en el primer gol defensiva és desesperant i el Vicente Moreno assumeix per ell l'error i tot perquè no peguin més pals als futbolistes. En fi, avui dona la cara Javi Puado. Diu Javi Puado que el que va passar a Getafe no ha de tornar a succeir.
Bueno, jo crec que el vestidor es troba amb confiança. Jo crec que volem donar la volta a aquesta situació en el sentit del partit del Getafe, perquè jo crec que va ser, no va ser un bon partit per la nostra part, però està clar que no tot és el partit del Getafe. Hi ha molts partits, queden molts partits, molts punts en joc, i volem donar pues, la volta a aquest tipus de partit, per exemple, que no torni a passar. Però està clar que estem amb molta confiança. Crec que de moment portem una bona temporada, però òbviament hem de millorar moltes coses.
Si no juga Keydie Vare, no Rules, perquè el Keydie Vare, el jugador albanès, és per mi importantíssim. Dissabte a 14 hores, Granada, un Granada que va guanyar ahir 0-3 al camp del Llevant. Passar pàgina i carregar piles a l'aturada. Puado.
Tot el que fa mal a la nostra afició també ens fa mal a nosaltres. Òbviament no volíem donar o perdre els 3 punts a Getafe ni fer un mal partit, però està clar que hi ha partits que se't posen les coses difícils, però bueno, com ja he dit, hem de donar la volta a aquest partit, intentar aconseguir els 3 punts a casa amb la nostra afició, donar-li una alegria, i a partir d'allà pues, anirem a descansar durant una setmana i recarregar les piles un altre cop.
Incorporem a l'antena de l'Sports Cope al director de Tiempo de Español, al Javier de Aro. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estuve escuchando el domingo y la palabra que más dijiste fue Canelo.
Canelo y mediocridad.
Y mediocridad.
Hombre, es que estaba claro.
Estabas enfadado.
No, es que cómo no me voy a cabrear, es decir, ya no sé lo que vamos a luchar. Porque claro, dices, en casa, muy bien, ganamos al Madrid, jugamos bien con el Villarreal, con el Atlético de Madrid a pesar de perder, ganamos al Alavés, al Cádiz, sin jugar bien, pero ganamos esos dos partidos. Vas fuera, es que llevamos sin ganar fuera en primera división, ojo al dato, como diría aquel, desde enero del 2020.
Sí, 14 partidos, lo ha dicho Quique ahora.
14 partidos. Sí. Claro, si además he hecho una estadística, mira, por curiosidad, de las últimas 22 temporadas hemos quedado por encima del décimo solo en cinco. Hemos bajado una vez a segunda. Y lo peor de todo es que la media que nos da esas últimas 22 temporadas es de estar en el puesto número 11. Si queremos seguir así, porque yo no hablo solo del partido de ayer, porque bueno, también la estadística de Vicente Moreno es malísima. Creo que es el peor entrenador que ha tenido el Español fuera de casa, en tanto por ciento de partidos y puntos sacados. No hablo de segunda división, ojo, estoy hablando en primera. En primera. Sí. Y esto es peligroso. Y bueno, no solo la estadística suya, la estadística de Vicente Moreno como técnico de equipos en primera división, y hablo del Mallorca y Español. Claro, ¿cuál es el objetivo de este club? Esa pregunta que siempre...
Salvarse.
Bueno, pues para mí...
Hombre, yo creo que este año salvarse con tranquilidad, no, sin sufrir, yo creo.
Creo que por plantilla, deberíamos estar entre los 10 primeros. Otra cosa es que el nivel de exigencia, como siempre, sea tan mínimo, que vienen aquí jugadores que parece que van a hacer algo y se pasean.
Ahora que no es Custipiel el RDT, Joan, ¿eh?
No, claro, es que si ayer, no... el otro día, si no está, bueno, el sábado jugamos con el Granada. Si no está Raúl de Tomás, ¿a quién pones?
A Puado, yo pongo a Puado.
Va, pero Puado no es un delantero centro.
No, pero podría hacerlo.
Podría, pero claro.
Es que Di Mata el otro día estuvo mal, ¿eh?
Claro, a ver, es que Di Mata es un jugador de segunda división y como si me apuras mucho, un segundo delantero con Raúl de Tomás, pero nunca solo. Sí. Lo de Loren ya es de encuentros en la tercera fase. Lo de Vadillo ya ni te cuento. De Buley, 3/4 de lo mismo. Es que está, con perdón, mal parida la delantera.
I després que tu portes, acabem ràpid, Joan, que tu portes a Getafe, l'equip segurament més físic de la temporada, que sí, que són molt dolents, tot el que tu vulguis, però tu poses a Melendo i a Melamed davant de Damián, el otro, el Gené, el tal qual, aquests tios, i clar, fotut.
No sé, yo estoy preocupado por el lo que... No porque vayamos a bajar o no, que eso no, yo creo que no, es decir, no me da miedo eso. Me da miedo el destino de este equipo, es decir, ¿qué es lo que queremos? Yo no me conformo con no bajar. Yo quiero hacer una temporada digna. Y una temporada digna es quedar entre los 10 primeros, porque hay equipo para eso. Y lo hemos demostrado. Pero claro, fuera de casa vas a no perder, y así nos va. Esta es la realidad.
Bueno, lo vamos hablando. Javi, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Quique, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Marca el segon gol al Dinamo de Kiev en partit de la Youth League. El temps d'afegit de la primera part, Dinamo de Kiev 2, Barça 1. El Barça, que a més s'ha quedat amb 10 futbolistes sobre el terreny de joc, li han expulsat a un jugador. Un apunt també del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Que tenim notícies d'última hora i no són bones.
No, tu i jo veníem aquí a parlar de l'efecte Estuani, veritat? Sí. Ho comentàvem avui a la cuina del programa, a la redacció, però és que acaba de donar a conèixer un comunicat mèdic al Girona que perd dos jugadors, cadascun per 2 mesos. Són conseqüències del partit a Fuenlabrada, que va ser molt i molt accidentat. Recordo que tenim jornada entre setmana. Dijous tenim un Girona al Corcón. Borja García, lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra entre 6 i 8 setmanes de baixa. Estem parlant a més de jugadors importants. Ara escoltaràs el segon nom de la columna vertebral de l'equip que entrena Mitchell. I Darío Sarmiento, lesió al tendó conjunt dels isquios de la cama dreta, 2 mesos de baixa. La pel·lícula és que, en la victòria in extremis a l'afegit del Girona Fuenlabrada, Borja es lesiona als 20 minuts de partit, tram inicial, i ha de ser substituït. Qui entra? Sarmiento, que tampoc pot acabar el partit, i és canviat als 63. Així tenim en aquest tram inicial de setmana el Girona.
Doncs aquest és el panorama. Males notícies al Girona, tanquem futbol, de seguida bàsquet.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En el Reino Unido están las estanterías de los supermercados medio vacías. Sin embargo, 9 de cada 10 seguiría votando Brexit. ¿Qué sugiere eso?
¿Qué parte de la reforma laboral se va a derogar, no se va a derogar, qué se va a derogar?
Hay déficit de transportistas, inmediatamente pensamos en el problema de abastecimientos, ¿no? Por ejemplo, juguetes, electrónica, ¿qué va a pasar con ellos?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y NCL. Reserva tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona para 2022, con hasta un 35% de descuento desde 918 euros pago en 6 meses y ahora hasta 100 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Bàsquet, Albert, tenim Eurocup, crida l'atenció al partit de la penya Partizan.
És el partidàs, partidazo, la tercera jornada de l'Eurocup, 2-9, 20-30, partit del grup A, segon contra primer, segon Partizan, primer penya, invictes els dos, i amb l'afegit d'Obradovic, que ara és l'entrenador del conjunt serbi, Obradovic, que va fer campió d'Europa al Joventut de Badalona l'any 1994. Carles Duran és el tècnic de la penya.
Crec que és una gran notícia que un Partizan Joventut torni a ser un partidàs d'Europa, no? Suposa que Partizan també ha fet un canvi molt radical i això ho demostra també amb la incorporació del seu entrenador, no? Segurament l'entrenador amb més títols en competició europea i un referent per molta gent. Bueno, jo crec que ens hem de centrar en seguir fent les nostres coses bé e intentant limitar tot el talent que té Partizan, no?
Ferran Bassas i Brandon Paul baixes a la penya i una hora abans, Partizan Joventut 20-30, 19-30, Hamburg, Morabanca, Andorra. Bona oportunitat per donar continuïtat al primer triomf del conjunt del Principat en competició europea a casa davant el Trento d'Itàlia.
I hem sentit a Marc Gasol parlant del seu futur.
Sí, m'agrada on ha parlat, dic pel nom, El Sentido de la Birra, que és un canal de YouTube, i escoltem a Marc Gasol, que té 36 anys, que el gener en farà 37, sobre el seu futur. Ha dit això.
No estoy ya como me gustaría estar, a ver si puedo volver a estar como me gustaría estar, ¿no? Puedo volver a estar a ese nivel, borré toda la pizarra, ¿no? La borré toda entera y volví a empezar. ¿Ahora qué me toca? Entrenar. ¿Y qué voy a hacer? No lo sé, entrenar. Familia, y en ese punto estoy. Entrenar y ver hasta dónde me veo y qué es lo que me apetece hacer una vez esté a punto óptimo.
Està sense equip, no es retira, de moment, i el que sí que us podem dir és que està a Catalunya Marc Gasol encara per decidir el seu futur.
Gràcies, Albert.
Gràcies, Joan.
Una cosa més, abans d'acabar, que el preu de la llum és una cosa que ens afecta a tots, a particulars, a empreses, i també està afectant a entitats esportives que veuen afectada la seva activitat per aquest aspecte. És el cas del Natació Sabadell. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Sí, sobretot el deporte, concretament aquells més intensivos en el uso de energia, com són els que se disputen en instal·lacions cerrades. És el cas de los deportes acuàtics, com la natació, el waterpolo o la sincronitzada, que salen notablemente perjudicados. És el cas del Sabadell, que ha visto incrementar sus gastos de en electricidad y gas entre un 70 y 80% respecto al año anterior, lo que supone unos gastos extra de 600.000 euros. Todos los equipos de waterpolo, por ejemplo, vallesano, desde las categorías inferiores hasta los profesionales, necesitan una piscina exclusivamente para ellos, y los que la practican, la natación, utilizan una exterior, que lógicamente tiene que estar climatizada. El presidente del club, Claudi Martí, descarta la desaparición de los equipos y la retirada de deportistas, pero asegura que los resultados se verán afectados.
El perill és que no puguem seguir el nivell, mantenir el nivell competitiu. El nostre nivell vol dir que no podràs entrenar les mateixes hores que si no tens instal·lació disponible, que no podràs mantenir el nivell d'activitat competitiva al 100%, doncs perquè si hi ha equips que renuncien a jugar a Europa, no és el mateix doncs, que tots els equips d'una lliga competeixin al 100% a totes les competicions que es disminueixi aquesta competitivitat. I baixar el nivell significa que després recuperar-ho pots trigar anys a fer-ho.
En este sentido, el jueves hay una reunión entre la Federación Española y la Catalana de Natación con el Consejo Superior de Deportes para exponer la situación y encontrar una solución. Martí espera que el Estado les ayude, como también ha hecho ya con la ACB de baloncesto y la Asobal de balonmano.
Yo creo y espero que las administraciones, que estic convençut que el problema el coneixen i l'entenen perquè ells el pateixen també, siguin sensibles i siguin capaços de trobar solucions igual que s'estan trobant per altres esports, com he dit, i per tant jo sóc optimista perquè crec que tots volem el millor pel nostre esport i que podem seguir mantenint els nivells de competitivitat i d'èxit que tenim fins ara.
Si los deportistas no pueden entrenarse o no lo hacen en condiciones óptimas, comenta el propio presidente, las medallas y los títulos, incluso a nivel de selección española, no llegarán.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Superstar.
Ja saps, Avallori, que aquesta secció li agrada mostrar l'altra cara dels protagonistes de l'esport. Sentiràs un document en versió natural. Roda de premsa de Lopetegui prèvia al Sevilla-Lille. T'has adonat? No t'has adonat. Ara sentiràs el mateix document una mica modificat per veure què diu Lopetegui. Tienen muchas fotos mías
muchas
ya.
Fotos, es que ha costado entender.
Tienen muchas Como fotos eso. Mías ya. ¿Para qué más fotos? Tienen
estamos en fotos allá, clic, clac, clac. ¿No?
S'entén, Lopetegui no sería precisamente un Adonis, ¿eh? Pero deja que la prensa gráfica faci las fotos que hagi de fer. Ves a saber, tú. ¿Qué necesidad tienes? Ya tienen muchas fotos mías. Bueno,
S'ha actualitzat l'àlbum.
Sí, jo tinc actualitzat l'àlbum. Última hora, Batllori. Zlatan Ibrahimovic, convocat per Suècia per el partit contra Espanya del 14 de novembre. Filòsofo. Conte confirmat com a nou tècnic del Tottenham i el govern destina 49 milions d'euros per la modernització del sector de l'esport, dels quals Catalunya s'emporta la picossada més gran, 8 milions i mig d'euros.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Fins demà, Batllori.
Les enquestes en clau Barça. Guanya avui el Barça-Kiev? Creieu que sí, el 56%, que no, el 44%. I a l'Espanyol, què li passa amb els equips de zona baixa? És problema d'actitud, 52%, de futbol, 48%. Avui hi ha tiempo de juego, amb la Lliga de Campions, a veure de què és capaç el Barça a Kiev. Que vagi molt bé.